posaré un exemple que és molt maco si després tenim temps i tal, o si no, doncs el provem un altre.
Rafael, bon vespre.
Bon vespre, Banyoles.
Un segon, Rafael. Digues el títol una altra vegada i l'editorial.
L'economia azul, d'en Gunter Pauli, i és de la col·lecció Metatemes de Tusquets, i bueno, de la col·lecció Libros per pensar la ciència.
Perfecte, molt bé. Rafael, ara sí que estem per tu. Què tal?
Molt bé, i vosaltres?
Bé, mira, després de 15 dies, ja ho veus, aquí en Josep a control, i en Xavi i jo a mano, i aquí s'acaba tot.
Molt bé, o sigui, la gent fa campana, fa vacances...
Sí, estàvem comentant ara que precisament hi ha una sospita, que els dos que no han vingut són els dos que els agrada el futbol.
Clar, estan de ressaca.
Ah, no volíem dir-ho, però... Bé, sí, perquè els tres...
Algú ho havia de dir.
Sí, algú ho havia de dir, exacte. Sí. Molt bé. Rafael, primer de tot hem fet un... hem dit... No sé si ens escoltes des del començament o no.
He passat a escoltar, però com que aquí està plovent ha marxat la llum, allò que passa tan sovint.
Ah, molt bé.
I és clar, m'he quedat així que no, que fins ara fa 30 segons no he pogut recuperar-vos.
Molt bé, és que estàvem comentant, perquè estàvem esperant de que ens expliquessis com hi anes per a Stonehenge, i resulta ser que no hi has anat, m'has dit.
No hi he anat perquè ja aniré de millor manera.
Vale.
I esclar, si podem fer-ho millor l'expedició, doncs esclar.
Però què vol dir, que no estaves en condicions d'anar-hi o què?
No, estava en condicions d'anar-hi, el que passa que a veure, tenim temps, no? Suposo avui, no?
Sí, digues, sí.
Molt bé, doncs a veure, la visita a Stonehenge, la visita normal, habitual, doncs és interessant, està molt bé, dura 2 hores aproximadament, i esclar, entres a tot el recinte del Cromlech, que és el cercle de pedres, que tothom coneix, de Stonehenge, i el problema que té és que, esclar, no pots... passejar, no pots endinsar-te dins del mateix cercle de pedres. De fet, s'entén per temes de conservació i de protecció d'aquest patrimoni absolutament espectacular i absolutament únic. I esclar, la visita aquesta, doncs, pots contemplar el monument molt a prop, realment, entre 8-10 metres de distància, doncs, pots observar-lo molt còmodament, i a part pots passejar per tot l'entorn, que hi ha altres túmuls, soterrats, en fi, és un entorn fabulós. Però, esclar, el problema està en que això està lluny de Londres. Clar, si vas a Londres de viatge, doncs anar a Stonehenge són unes 2 hores de camí aproximadament, i esclar, ja et planteja, doncs, dedicar un dia pràcticament a fer aquesta sortida. Ja hi ha autocars, que hi ha excursions ja programades al mateix Londres que t'hi porten, inverteixen unes 6 hores, les 2 hores d'anar, les 2 hores de tornar, i aquestes 2 hores que us comento de visita en allà, i deixa't un preu, doncs, està prou bé tenint en compte el desplaçament i tot, que són uns 80-90 pounds. I, però bé, que és interessant, però que no et deixa entrar dins el megàlit. I aleshores resulta que, buscant una mica més d'informació, resulta que si contactes amb el British Heritage, doncs sí que pots fer una visita especial, diríem, sense guies ni tan sols, només 20 persones, pots entrar a dins del Cromlech, passejar-te lliurement per allí, just abans de que obrin les visites, és a dir, has d'estar a les 6 del matí en el megàlit.
Bona hora, sí.
Bona hora, i també quan tanquen a partir de les 8. Per tant, doncs pots tenir la sortida i la posta de sol més o menys, tot i que no és més així, perquè el sol surt abans allà. Però bé, en fi, que és molt i molt interessant poder-ho fer així, de manera que, esclar, hi ha una altra cosa al preu. Us he comentat que l'excursió aquesta típica val uns 80-90 pounds, però és que l'entrada aquesta especial val només 15 pounds.
Aleshores, està molt bé.
Està molt bé.
Sí, sí, clar, no pagues el guia. També.
Exacte, no pagues el guia, ja. El passament, per tant, que gairebé és millor llogar un cotxe que val uns 30 pounds un dia, i muntar-te tu la teva pròpia expedició.
Perfecte.
Aleshores, com que a més estem fent, ja ho sabeu, la recerca aquesta que relaciona el megalitisme amb el magnètic de la Terra, doncs és la manera ideal d'entrenar el megalit, d'entrar a Stonehenge i mesurar el geomagnetisme d'aquest indret.
Perfecte.
Per tant, doncs, hem optat per fer, doncs, aquesta segona modalitat de visita, que ens serà molt més productiva i molt més interessant.
Molt bé, i
aquesta vegada doncs no hi he anat.
Parlant d'això, Rafael, ja saps que el dia que et tocava programa és un dia que hi ha debat electoral i ens quedem sense el programa i tenim que o avançar-lo o enredarir-lo. Has parlat amb el teu company, amb el Marc?
Sí, vindrem el dia 5.
El dia 5 d'aquest mes?
De maig,
el proper programa.
El proper dijous.
Ah, el proper dijous, molt bé, perfecte. Llavors, el proper dijous parlarem d'arqueoastronomia, diguem-ho així, sí?
Diguem-ho així, sí.
Molt bé, perfecte.
I tant.
Molt bé, però això serà el proper dijous, ja ho sabeu, tot i que ho anunciem al final, però com avançades, el proper dia 5 parlarem d'arqueoastronomia. Amb en Marc Heras i en Rafael Balaguer. Ara, molt bé, les espatlles dels gegants.
Sí, senyor.
Avui, on viatgem avui?
Avui, bé, per ser exactes, hauríem de dir que no sabem a on viatgem o quan viatgem.
No, que estem en un...
Però bé, ens situarem una miqueta i direm que viatgem al 1916.
Però que estem un forat de cuc o alguna per l'estil, alguna cosa d'aquestes o què?
Sí, sí, farem un forat de cuc directament, sí. Ara que sembla que s'ha trobat o no, perquè hi ha com una mena de filtració estranya, no?
Sí, no?
Que no se sap ben bé
que si podem viatjar al futur, sembla ser, no sé, diuen alguna cosa, sí.
Exacte, exacte, per tant, el temps és elàstic, que és elàstic o no?
I no comencem.
Depèn de quin, amb qui estiguis, no, suposo.
Si la companyia, si la companyia és bona o no, depèn.
Això influeix, sí, sí, ja t'ho puc assegurar, aquests dies que he estat de vacances, he estat 10 dies fora, però sembla que hagin estat 1.000 anys
que sí?
De la desconnexió tan maca que he pogut fer.
Molt bé, doncs a veure, remuntem-nos a un segle enrere. Què passa al 1916? Què passava?
Doncs bé, doncs, això del temps és elàstic, 1916, doncs segurament ja us sona que probablement avui parlarem del gran Einstein i de la teoria de la relativitat.
Uh-huh.
Molt bé, i és que a veure, aquesta idea de la relativitat doncs resulta absolutament fonamental per entendre l'astronomia i la cosmologia modernes. Però bé, anem a pams, ja, perquè avui el tema és complicat. És que l'origen i l'evolució de l'univers no s'entenen sense una teoria de la gravitació, que és el que vam començar a comentar el dia que parlàvem de Newton. I bé, doncs és que aquesta gravitació newtoniana resulta bastant senzilla de visualitzar. Tots la coneixem, els objectes ocupen un lloc en un espai tridimensional, més o menys uniforme i pràcticament infinit. I en aquest espai, doncs, el temps transcorre de manera lineal, imperturbable, cap endavant. Per això els nois del CERN diuen que podem anar al futur, cap al passat, cap a tot arreu, és divertit. I això és el que coneixem, aquest fluir del temps, és el que coneixem com la fletxa del temps, que és un tema apassionant que no tractarem avui, ja que potser li podríem dedicar un monogràfic.
I tant, per un programa.
Un programa sobre la fletxa del temps, perquè és apassionant. Únicament doncs, podem avançar ara doncs, que una d'aquestes components d'aquesta fletxa del temps és la seva vessant psicològica. I quina és aquesta fletxa psicològica del temps? Doncs és la responsable que recordem el passat i no el futur. I aquí ja segur que ens hem començat a perdre absolutament tot. Perquè el tema és espès. Bé, tornem a Newton i a la visió newtoniana de l'espai i del temps. I aleshores canviem aquesta imatge inicial i hem de provar a imaginar-nos un univers on els objectes determinen la forma de l'espai que els acull. És a dir, és un univers on l'espai i el temps siguin deformables. I això és complicat, i per tant la metàfora més senzilla doncs, és potser imaginar el saló de casa nostra, on les parets i el terra es doblessin depenent del lloc on ubiquéssim els mobles, o fins i tot a on ens situem nosaltres mateixos. Així podem començar a visualitzar la idea bàsica de la relativitat general. És una idea que, a més, confirma que l'espai i el temps són en realitat el mateix, amb un únic origen puntual, que ja sabem que és el Big Bang. És un fantàstic dia sense ahir.
D'això en parlarem dins de, 5 o 10 minuts amb en Gerard Gómez.
Ah, doncs fantàstic.
Del Big Bang, vull dir que...
Ah, sí, és fantàstic. Doncs sí. Demetre va ser un dels pioners, segur que ho explicarà, bueno, no sé si ho explicarà, però bé, ja el coneixem, d'acord? Això, un dia, sense ahir, doncs, abans d'aquest esdeveniment, el temps mateix doncs, no existia. Doncs Einstein publica totes aquestes idees revolucionàries, la relativitat general del 1916, i canvia el món científic amb una matemàtica endimoniada que, en fi, es comenta, sempre s'ha comentat, si més no, que només unes 100 persones en tot el món són capaces d'entendre plenament. I segons la llegenda, algunes eren catalanes, no les conec, però, en fi, no sé, potser en Gerard ens podrà aclarir si realment aquesta matemàtica és tan complicada i tan revolucionària. I tot gràcies a un home doncs, que va créixer com a científic, curiosament, fora de l'àmbit acadèmic. Ja sabeu que els professors d'Einstein no creien gens en ell, que era un estudiant mediocre, i el seu mestre de clàssica fins i tot li va dir que mai no arribaria a ser res en la vida i és que va suspendre fins i tot alguns exàmens per accedir a l'ensenyament superior. Però esclar, ells tenen un geni i els genis ja sabem que no segueixen els camins sinó que els tracen ells i que se'ls fan a mida, d'acord? Per tant, un mite de la ciència. Doncs bé, la relativitat general desterra l'espai i aquest temps lineal de Newton i en el seu lloc l'univers es transforma en un extraordinari passeig ondulant i qualsevol objecte com una estrella o una galàxia, doncs deforma lleugerament l'espai que les envolta. I quan més dens i més massiu sigui un objecte, doncs més s'aferra l'espai i el passeig i l'abraça. I la llum que viatja per l'univers segueix aquestes ondulacions de l'espai i es desvia de la mateixa manera que una canica quan roda per un ferm irregular, d'acord? Per aquestes desviacions. Això va ser totalment revolucionari perquè trencava amb la idea mecanicista de la física clàssica. I normalment aquesta gravetat, doncs, que ens pot semblar una força poderosa, en realitat és una força bastant feble, de manera que provoca lleugeres desviacions. Però allà on impera una gravetat intensa es produeix una curvatura molt considerable, molt important, i per exemple en l'entorn extrem dels forats negres la curvatura és tan forta i la pessigada aquesta a l'espai circundant tan cruel que la gravetat elimina per complet l'espai i per això la llum no es queda atrapada. Doncs Einstein desplega aquesta màgia d'aquesta relativitat gràcies a dues idees bàsiques. Una d'elles és que l'acceleració que experimenten els objectes a causa d'aquesta gravitació doncs és idèntica a l'acceleració aguda a qualsevol altra força, diu Einstein. I això la fa universal i aplicable en qualsevol lloc de l'univers i a qualsevol objecte que tingui massa. I la segona idea sorgeix de la percepció prèvia d'Einstein doncs que la massa es pot intercanviar per energia. Aquesta és la fórmula magistral d'energia igual a la massa per la velocitat de la llum al quadrat, que tots ja coneixem, d'acord? Una fórmula que canvia el món. Per tant, si tot el que té massa està subjecte a la gravitació i l'energia i la massa doncs, són equivalents, doncs llavors l'energia transportada per un feix de llum també té massa, o sigui que Einstein afirma que la llum té massa, el que la sotmet també als efectes de la gravitació. I això és una revolució absolutament extraordinària. I que la llum pateix aquests efectes de la gravitació i que té massa, doncs es va demostrar amb el famós experiment de l'eclipsi de Sol del 29 de maig de 1919, 3 anys després, on Einstein proposava que la llum d'una estrella propera al Sol, segons la perspectiva, esclar, doncs seria desviada per la gravetat de la nostra pròpia estrella. De manera que Einstein, doncs, era alemany, en canvi va ser el Regne Unit qui va enviar dues expedicions al Brasil i a una illa portuguesa, que es deia Príncep, a l'Atlàntic per observar un eclipsi total. I els científics doncs, van mesurar aquesta desviació de la llum de les estrelles properes, tal com deia Einstein, i la llum es van trobar que descrivia una corba seguint la deformació de l'espai proper al Sol provocada per la massa del mateix Sol. Per tant, fabulós. I és que si la teoria d'Einstein no hagués estat correcta, doncs la llum hauria hagut de seguir una línia recta immutable i aquest és un eclipsi, novament, doncs, que canvia el món. Ja veieu que ja anem de sal en sal. Doncs les observacions van coincidir molt bé amb la predicció que feia Einstein, que ell augurava una desviació de 1,7 segons d'arc. Per tant, doncs, ja veiem que la precisió que es va assolir doncs era fabulosa, era fascinant per l'època. Així que l'espai és relatiu i és elàstic, ens deforma segons la gravetat que genera la massa, i el temps i l'espai són el mateix, doncs el temps també és elàstic i està afectat també per la gravetat. Ja sabeu que els rellotges atòmics, a gran alçada, van més de pressa que els que ubiquem al nivell del mar. Un efecte sorprenent. I així l'espai i el temps són relatius, elàstics, formant un continu quadridimensional que anomenem continu espai-temps, que està modelat per la gravetat. I bé, si us sembla, doncs, per no menjar-me temps en general, ho deixarem aquí, perquè l'espai-temps ja dona per molt més amb la nova física i les noves partícules, però aquesta és una altra història i segur que en parlarem en una altra ocasió.
Molt bé. Perfecte.
Serà un complement fantàstic per continuar amb cosmologia. És que la cosmologia, o sigui, l'origen i l'evolució de l'univers, és un dels grans temes de la humanitat. I el canvi espacial de cosmogonia, que és una mica l'origen mitològic i mític de l'univers, a la cosmologia, que és l'estudi científic d'aquest origen, doncs també és un tema gairebé filosòfic que també és molt interessant de poder relacionar.
Molt bé, perfecte. Ja saps, com sempre, no? Vull dir, és així de clar. Molt bé. Dijous vinent, sí?
Dijous vinent, sí.
Arqueoastronomia?
Arqueoastronomia.
Sí? Esteu preparats, sí?
Sí, home, i tant.
quina pregunta més tonta, que sí?
Sí. No tindràs només un convidat, tindràs dos.
Dos.
Uf. Dos. Vull dir, per tant, mira, si ens deixeu els micròfons oberts...
Sí. Que ens n'anem a donar una volta i ja tornarem, no?
Exacte, ja està. No problema.
Perfecte, Rafael. Merci, gràcies. I el dijous vinent ens veurem aquí. Adéu-siau, bona nit.